Gràcies.
Molt bé, doncs Xavi, tio, fins la propera.
A reveure.
Són les 11 en punt del matí, obrim la segona hora d'aquest mes calent a l'Aigüera, d'aquest dijous 12 de novembre. Hi ha una segona hora que ve carregada de contingut. Com per exemple, ens n'anem cap al camp, perquè avui hi fem el temps de terra amb el nostre enginyer agrònom de capçalera, en Pere Puigverd, que avui parlarem d'ametlles, avellanes i nous. També les llavors de benestar amb la nostra psicòloga especialista en kindfulness, l'Esther Martínez Lozano, que avui ens acostarà, bé, ja ho veureu, però 11 idees per mantenir una regularitat, que ja sabem que tots tenim molt ímpetu inicial a l'hora de fer les coses, però quan les hem d'anar mantenint constantment ens costa una mica més, i acabarem fent l'abecedari musical amb en Jordi Piqué per tancar aquesta segona hora i donar pas a l'Aigüera musical, la tercera hora que us acompanyarà des del punt horari de les 12 fins a la 1 del migdia, quan arribarà l'informatiu. Què ens dirà l'informatiu d'avui? Doncs ara ho descobrim. Volem saber què està passant al nostre municipi i per això parlem ara amb l'Abel Font. Abel, bon dia.
Bon dia, Cris, què tal?
Molt bé, aquí amb moltes ganes de saber doncs què ens porta avui l'actualitat de l'Escala.
Mira, podríem dir que estem una mica en el dia de la marmota.
El dia de la marmota?
Sí.
Això ens queda una mica lluny, però...
Sí, mira, una mica lluny. Fa no massa dies hi ha hagut eleccions als Estats Units, no?
Sí.
I allà hi ha l'estat de... Quin estat és? On passava l'escena del dia de la marmota, que va ser un dels últims que es van resoldre en aquestes eleccions. Bé, no és el cas de la notícia d'avui, però sí que feia aquesta broma perquè la notícia d'avui sembla que la repetim del que comentàvem a l'estiu, d'un dels que va ser els temes d'estiu, el camp de vol o l'aeròdrom, o el no aeròdrom, no camp de vol de l'Escala, perquè sembla que no hi ha ningú més que el seu promotor que se l'estimi.
Que ho vulgui fer.
L'estiu passat va ser un serial veure com l'Ajuntament descartava en cap cas donar-li tràmit ni a títol mediambiental ni a títol urbanístic, doncs casava amb la normativa municipal. El poble no el vol. Fins a 1.500 signatures es van recollir en la campanya liderada per Salvem l'Empordà i a Eden. El Parlament no el vol, o la Generalitat no el vol, perquè va emetre un informe desfavorable, i ara el Parlament, a la Comissió de Política Territorial i Sostenibilitat, doncs ha fet una resolució que dona suport a les demandes de l'Ajuntament i ahir a Eden de rebuig al projecte. De fet, només Junts per Catalunya dona suport o defensa el camp de vol, si més no en el que es va debatre ahir al Parlament. Escoltarem dues veus. Una, la del diputat d'En Comú, dels comuns del Parlament, que va promoure aquesta resolució, i escoltarem també com ho veu l'Ajuntament en veu del seu regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. Serà el tema d'obertura. Mira, som dijous i en tota aquesta setmana pràcticament no hem parlat de la Covid.
És veritat.
Fem un escandall o un estat de la qüestió dient que gairebé dos mesos després de l'inici del curs escolar ja tots els centres reglats de l'Escala han tingut algun o altre grup confinat per positius de coronavirus. Recordem que el protocol diu que si es dona un positiu en una aula, tot el grup, tot aquell, confina a casa fins que es resol el cas. D'altra banda, agafarem un col·lectiu que no és pas molt i molt significatiu, no és pas molt i molt representatiu, però que ens preguntem, i aquells que es dediquen, o aquells que viuen d'una autocaravana de menjar, una food truck, com ho porten?
Clar, poden fer menjar per emportar, però clar, es poden anar posant pels pobles?
Poden?
És una bona pregunta.
Com viuen aquest tancament de bars i restaurants? Doncs avui intentarem respondre a aquesta pregunta. El col·lectiu d'empresaris de food trucks ha engegat una campanya a les xarxes socials sota l'etiqueta Salvemos a los food trucks. El gremi reclama regularitzar la seva situació, ja que han vist paralitzats els seus negocis amb la irrupció de la Covid-19. I esports. D'aquí no agafa massa temps, s'hauria de córrer la Marató de Barcelona.
I no es farà, o sí?
Les coses no són blanques i negres, sinó tot el contrari. El titular o l'entradeta diu: la Marató de Barcelona virtual també es correrà a l'Escala. Quatre escalencs estan fent els 42 quilòmetres amb 195 metres i un dels avantatges d'enguany és que poden fer-los on i quan vulguin. El repte va començar diumenge, s'acabarà diumenge vinent, 15 de novembre. És una manera de fer esport sense aglomeracions. I aquí l'Ivan García ens explicarà com es fan aquests 42 quilòmetres en 195 metres. Des de casa, amb una cinta automàtica, o anant fent voltes a casa, anant a córrer el passeig amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, fins que sumis aquests 42. Com certifiques que has corregut aquests 42 en 195?
Aquí hi ha moltes aplicacions mòbils, que això ho marca i registren tot el que fas i deixes de fer.
N'hi ha alguna d'homologada d'aquestes que sigui l'oficial de la Marató?
Ara ja m'has matat.
Ah, ho saps tu?
No, i tu?
Doncs jo tampoc.
Ah.
Seguim. I el temps per arrodonir l'informatiu, la Meteo, que ens facilita sempre en Sergi Corral a nivell de titular, diu: cel més ennuvolat tant avui com demà. Es mantindrà un ambient temperat però més humit. Tot això.
Tot això. Molt bé, doncs tot això és el que tindrem a partir del punt horari de la una del migdia, quan arribarà doncs l'informatiu local de Ràdio L'Escala amb tota aquesta informació que ara ens ha mencionat l'Abel, però de manera ampliada. Moltíssimes gràcies, Abel.
A tu, Cris.
T'agrada el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries?
Sí.
Sí? Doncs sí. Mira, escoltem.
No t'ho diria amb rotunditat, no és el grup de la meva vida, però han fet coses entranyables i que m'han tocat molt.
Com, per exemple, Habanera de Canyes i Fang.
Vinga.
L'altra terra hem trobat un bon racó, prou de l'aigua i d'un era i en un cel ple de claror. Tal com abans era el camp, tal com és la tradició, una casa de faena, de festa o de reunió. En una barraca sona, així és com és la nostra cançó.
De tant anar amunt i avall, vam caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar.
Jotes y fandangos de dolçaina y de tabal, de margens plens d'olivera, de garrofes y arrossal. Que si natros o vosatros, com li digues, tant se val. Aquí tens una figuera i allà hi ha un taronger. Que bonica és la Habanera en Vendedal. O si vols enmestrar...
De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i color d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar. De tant anar amunt i avall, van caure a la ribera, entre canyes i fang, i colors d'arrossar. Entre canyes i fang, los colors d'arrossar van posar-se a cantar. Thank you.
pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tacos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tacos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tacos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta amb tacos vermells per no perdre l'aire. Agafa la xancleta i la mobile
i anem a la platja, anem i de pet.
Deixa la que mori el sol, faci fred.
Agafa la gorra i penja el barret.
Agafa la xancleta i la mobile
i anem a la platja, anem i de pet.
Deixa les que mori el sol, faci fred.
Agafa la gorra i penja el barret. O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre i això es fa por.
O potser és que fa massa calor.
Ep, sisplau, engega el ventilador.
O potser és que fa massa calor.
Ara el temps no corre i això em fa por.
Jo potser és que fa massa calor.
Ep, sisplau, engega el ventilador.
Aliment de
marxar. Arrico, co, 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 quinto, co, co, nei, nei, nei.
Que no trapi la mandra, surt al carrer.
Si la vergonya et pesa com el llençó.
Potser que m'acompanyis a donar un vol.
Ai, canya que riu amb el teu vestit.
Recorda que et volen per ser així.
Faràndula i barbenes, festa major.
Desperta, lleva i no tinguis.
Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, tacos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, tacos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, tacos vermells per no perdre l'aire. Samarreta d'imperi, pantalons que no lliguin gaire i una camisa oberta, topus vermells per no perdre l'aire.
Així, rencanat!
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Ja sabeu que el dijous és el dia que ens acostem al camp, que fem aquest temps de terra amb el nostre enginyer agrònom de capçalera i també propietari de Fruites Núria, com és en Pere Puigverd. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Com estem?
Doncs estic molt bé. Amb la veu una mica orgullosa, però perfectament, amb aquest dia tan bonic que fa. I, bé.
Home, portem una bona setmana, eh?
Sí. Llàstima que no puguem gaudir de les terrasses d'aquí a l'Escala.
Esperem a veure què diuen avui, eh? Ja si llarguen una setmana més o si ja, doncs, demà ja comencem un nou cicle amb el que els bars i restaurants puguin obrir, que, com dèiem, també des del
tant
teu
de
sector fa falta.
Oi, tant de bo, perquè, a més, la gent té ganes. L'altre dia, una amiga en el Facebook deia: no teniu ganes d'agafar el cotxe i fotre el camp cap a Itàlia a poder gaudir de la gastronomia? Dic, home, és que és una pena que a veure, que amb mesures, jo sempre dic amb mesures importants, però no hi veig cap perill.
Doncs esperem que sí, que puguin reobrir. I avui nosaltres volem parlar de fruits secs, Pere? Concretament d'avellanes, de nous, d'ametlles, perquè és temporada ara d'això?
A veure, fa molt poc que s'han collit, per tant, són, podríem dir, el que la gent... Jo és que m'ha vingut ganes de parlar d'això, perquè amb una bossa que va portar un de la meva família, d'aquestes bosses que venen de fruits secs, crus, de supermercats, era, diguéssim, no feia molt que estava envasada, i els fruits secs no es podien menjar. És a dir, la caducitat era molt bona, però què passa? Que els fruits secs que hi posaven a dintre, doncs eren vells, eren de l'any passat o fa dos anys. I per això és tan important que els fruits secs la gent els pugui menjar quan és el seu millor moment, que seria ara. Acabat l'estiu i durant tot l'hivern.
Per tant, a l'estiu ja es cullen aquests fruits secs?
A finals d'estiu es comencen a collir les ametlles, Llavors tot seguit es cull les avellanes i després finalment es cull les nous. I jo hi afegiria un de nou, que és el festuc, sí? Que ja s'està començant a plantar bastant, el pistatxo.
I com ens agraden els festucs, eh? Són sí, realment aquell fruit sec també per excel·lència. Explica'm una mica, perquè clar, tots ens imaginem, no?, la noguera, tots aquests arbres que fan aquests fruits. Són molt exigents com a arbres, com a plantes?
Mira, el que és menys, els que són menys exigents, diguéssim, podríem dir que són els ametllers i els avellaners. Uh-huh. Aquests arbres suporten climes bastant secs, bastant extrems, com podrien ser la part mediterrània seca de Tarragona o la part seca de la part de Lleida. Aguanten bastant, igual que el festuc també aguanta terrenys que no són molt bons i que tenen poca quantitat d'aigua. El més exigent poder de tots seria la noguera.
Val.
La noguera necessita terrenys més fèrtils i necessita molta quantitat d'aigua.
Per tant, molta més humitat, eh? La noguera per poder sorgir.
Humitat a terra. Uh-huh. Si parlem d'humitat a l'ambient, doncs no és que no li agradi, sinó que és més propensa a agafar malalties que poden afectar a la qualitat del fruit, saps?
Aquí tenim de tot, però? Ametllers, avellaners, sí, nogueres...
A veure, que es cultiven... Hi ha pocs ametllers. Potser se'n plantaran més perquè és un cultiu que va a més. Uh-huh. Hi ha molt pocs avellaners. En pots trobar algun amb algun jardí d'una casa, amb algun mas... I hi ha més nogueres. A nogueres sí que n'hi ha més perquè el clima de Girona els hi agrada i se n'estan plantant.
I avui, doncs, parlant d'aquests fruits secs, que hem de dir, Pere, que són molt bons per la salut i que porten moltes vitamines, no, omega-3, com en parlàvem el dia que parlàvem d'aquestes vitamines, d'aquest omega-3, per tant, són importants en la nostra dieta.
Són importants, molt i molt bons. I això afegiria una cosa, ja sé que no agrada tant, perquè no són tan bons. A mi m'agraden més torrats, però són més saludables crus. Va. És a dir, sense ser torrats. No són tan bons, ja ho dic, però són més bons. Si algú busca la màxima qualitat d'un fruit sec, l'ha de menjar cru. Ara, si algú vol per postres, per exemple, que sigui donar un toc molt i molt bo i vol unes nous caramelitzades, doncs les pots fer tu mateix amb una mica de mel per la paella, llavors són més bones.
Clar, ara explica'm aquest, dius crus, torrats, clar, tot això té un procés entre que es recolecta i acaben doncs en aquesta bossa que deies tu que vas comprar, hi ha un procés molt llarg en els fruits secs.
Sí, 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 primer el que passa normalment porten capes a sobre. Aquests fruits secs porten dues capes a sobre, més ben dit tres alguns. Per exemple, començaríem per l'ametlla, porta una capa que seria la closca verda. Aquesta closca, en el moment de collir-la, cau, o si no cau, s'ha de fer caure. Llavors tenen una closca dura, que és la que protegeix el fruit, uh-huh, i llavors normalment a dintre tenen una altra closca, una pell, que acaba de cobrir el que és l'ametlla. És a dir, tenen tres envoltoris, per dir una cosa.
Sí.
I si tu els vols menjar, per exemple, amb un torró, vols menjar unes ametlles... amb un torró, doncs ha de ser sense la pell aquesta última que hi ha, una pell marroneta que es fa saltar i llavors queden blanquetes. L'avellana té la closca, té tres closques, una que és verda, que cau a collir-la, llavors la closca, i a dintre, si es vol empalar o no, però es poden menjar amb aquell seu envoltori. I també, doncs, afegiria altres fruits, com el festuc, també té les tres pells, i n'hi ha un altre que no hem dit, que a mi m'agrada posar en valor, perquè cada vegada ho hem viscut ara, cada vegada anirà més car, que és el pinyó.
El pinyó, home, el pinyó va car, no? Caríssim. Que ara sí, veiem aquests típics pinyons de Xina rodonets, eh?
Estan al voltant dels 100 euros a les botigues.
Uau. I això és precisament doncs, per tota la tasca que té a l'hora de recol·lectar
no,
o per què hi ha aquest augment?
L'escassetat, Cristina, que n'hi ha molt poc. Ara s'estan fent plantacions de pi pinyoner. N'hi ha una de molt gran aquí, si algun dia hi passeu, a Palau de Santa Eulàlia, aquí a Empordà, de bastantes hectàrees, que, bueno, que ho promociona una persona que no és pagesa, però tant de bo facin aquestes coses, no? Unes muntanyes ben cultivades de pins. Doncs el pi n'hi ha poc, i cada vegada és un fruit sec que també, com tots, s'està consumint més, perquè el pinyó és molt bo, i ara està de moda els espinacs també, i s'hi solen posar els espinacs i amb moltes altres coses, i per això és un producte que va molt car. Però tots els fruits secs tenen tendència a l'alça de preu, perquè anaven un preu bastant enfondat i ara tots tendeixen a normalitzar el preu, tot i que la gent, clar, ho pot trobar car, però si ho troben car, que comparin amb el preu de qualsevol medicament i veuran que encara és barat.
I aporta, com dèiem, bones vitamines, per tant, millor menjar fruits secs que haver de prendre medicaments.
Clar, és que si tu prens, per exemple, vitamines sintètiques o vitamines d'aquestes que venen a les farmàcies en pastilles, si tu mires el preu final, és molt més car que el preu que te pot aportar una fruita. No vull dir que hi ha gent que ho necessita, perquè, o bé perquè no li agrada la fruita o fruits secs i necessita aquestes vitamines aportar, tampoc és que jo ho criminalitzi, no? Però que quan diuen, oi, és car, no? Pensin que estan aportant en el cos una quantitat d'energia i una quantitat de vitamines i minerals que és molt bo per la salut nostra.
Home, si jo ara pensava així a mig matí, que ens entra el cuquet, una bona fruita i acompanyat de quatre fruits secs i arribem a l'hora de dinar com reis.
Clar, és molt més saludable això que menjar un KitKat.
I tant. Totalment.
Sí, ja ho dic. És que a vegades la publicitat ens enganya, no? I quan tens gana no hi ha res més que un fruita seca i veuràs que es mata de seguit aquell cuc, aquella gana.
Abans,
per tant,
abans quan parlaves dels ametllers, has dit s'han de fer caure en tots aquests fruits secs, sempre s'han de collir de terra, no s'arrenquen mai dels arbres. O sí?
Ara, cada vegada s'està posant més de, no dic de moda, sinó que s'està fent servir fer-los caure, perquè, com tot, com les olives, es fa caure perquè per aconseguir millor qualitat. Si esperes que el fruit sec sigui a terra, pot venir una pluja, fer-los ennegrir, els pot fer que entri un fong a dintre. En canvi, si tu els abastes de l'arbre, o bé picant l'arbre, o bé vibrant, o bé collint-los a mà, aconsegueixes un fruit sec de molta més qualitat.
Val, és que per això preguntava, que ho has mencionat abans. Jo, mira, també recordo de la meva infantesa que a casa l'àvia hi havia una noguera.
Estaven caient,
Sí, clar.
De manera natural. Però si tu culls la nou de terra, si és un any que no plou, doncs pots aconseguir encara una nou relativament bona. Però si és un any que hi ha molta humitat i va ploguent, es va ennegrint i aquella closca queda negra, ja no és tan agradable a la vista, i a vegades a dintre també com que és una fusta que pot entrar dintre l'humitat, l'humitat entra en el fruit i el fruit queda negre també. Per tant, però abans no hi havia tantes manies, i esperaven que les nous fossin a terres com les de la teva àvia.
Sí, però això també, cada dia s'hi passava a recollir, que és el que dius tu, tampoc esperar.
Ah, no, si ho fas cada dia i no deixes que li toqui humitat, perfecte.
Parlaves al principi d'aquesta bossa que t'havia decepcionat, que es va notar molt que els fruits eren de l'any anterior, que els fruits secs aguanten molt més que la fruita convencional, però tenen una durada màxima de dir, ui, és que a partir de mig any aquest fruit sec ja no estarà bo?
Mira, depèn de com estiguin conservats. Jo recomano, si estan conservats, per exemple, nosaltres els que produïm, els conservem en un lloc fresc i fred, és a dir, el que altera més el fruit sec és la calor i humitat. Però si ho conservem en un lloc sec, sense humitat i fresc, es poden durar perfectament un any, i les ametlles fins i tot 2 anys.
Per tant, la conservació, aquesta part sempre important, Pere, que sempre la mencionem. Cada fruita necessita el seu punt de conservació concret, i aquest és el dels fruits secs.
I una cosa important, Cristina, és que perquè es conservin bé han d'estar en la seva closca original, es conserven més que pas pelades.
Val. Sí, per tant, aquests que deies, per exemple, els festucs, que els podem tenir amb closca o els podem tenir ja oberts, també canvien.
Mira, crus, un consell molt fàcil per tots i que ens entendran i que se'ls hi conservaran perfecte, és que una vegada els han comprat, els acongelin.
Ah, mira.
Tots els fruits secs.
No se m'hauria acudit mai, Pere.
Mira, ara jo, com ara tu, ve de gust la nou. Nosaltres venem nou pelada, no? Mm. I dius, mira, en comptes de comprar-te'n una terrineta cada setmana, te vaig a comprar 3 quilos. I me recordaràs una mica el preu? Sí, dona. Compres 3 quilos de nou pelada, que és el que tu calcules que menges en un any, ara que són de la màxima qualitat, els poses en una bossa al congelador i quan els vas traient de grapadet en grapadet. Gairebé te la pots menjar tal qual, quan surt del congelador. La trobes una mica freda, però no està congelada com un gelat, com el gel. La pots menjar perfectament.
Si no, 5 minutets, que es refredi una mica, o bueno, que s'escalfi en aquest sentit.
Vull dir que, sí, pots deixar un dia per l'altre. Mm-hmm. Un dia per l'altre.
Oh, doncs mira, aquest consell, que jo no en tenia ni idea, i és una bona estratègia. Doncs els fruits secs, els protagonistes d'avui d'aquest temps de terra amb en Pere Puigverd, que teníem ganes doncs, també de posar-los sobre la taula, com dèiem, rics en fibra, en omega 3, en vitamines, per tant, molt bons. Tampoc n'abuseu, Pere, com sempre dius tu, no cal abusar.
De tot, de tot s'ha de menjar una mica.
Exacte.
No abusar de res.
Aquesta és la frase important. Doncs Pere Puigverd, gràcies per acostar-nos doncs, tot aquest món dels fruits secs i t'espero la setmana que ve per seguir endinsant-nos al món del camp.
Doncs fins la setmana que ve a veure si no estem perduts a la muntanya i ens trobem.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en kindfulness, Esther Martínez Lozano.
Ara és moment d'endinsar-nos al nostre món interior i avui volem parlar de la constància, que ja sabeu que és molt i molt important tenir constància en tot allò que volem a la vida si volem aconseguir bons resultats. Qui ens en pot mostrar el camí és l'Esther Martínez. Bon dia, Esther.
Bon dia, Cristina. Bon dia a tothom.
No sé si és ben bé això cap on anem, però la constància hem de dir que sí, que és molt important.
Sí, tant. Mira, vaig tenir la idea de poder parlar d'això perquè moltes vegades em trobo, no?, que quan faig cursos molts alumnes em diuen que clar que els hi costa després mantenir una pràctica, no?, regular, doncs específicament doncs els cursos ja sabeu que faig són més de mindfulness, autocompassió i fem pràctiques diàries, però sempre hi ha aquest dubte, no?, que els alumnes diuen, ostres, i ara com això com ho continuem? Llavors vaig fer com un llistat d'idees i pensava, bueno, doncs posar-ho també als oients d'aquí de la ràdio perquè també els... Pues, aquells que vulguin mantenir una pràctica regular de meditació i els exercicis que us he anat proposant aquests dies o que vosaltres ja aneu fent, però també hi ha algunes idees que ho podeu extrapolar a altres activitats que vosaltres vulgueu mantenir, aquesta constància, i que parlarem d'una paraula que també m'ajuda molt, que també crec que en algun programa l'he comentat, el fet de tenir aquesta felicitat, o sigui, tenir una disciplina que et doni felicitat, que t'aporti benestar. És molt diferent. I ara començarem a comentar aquestes 11 idees i així cadascú pot agafar aquelles que li poden ajudar per mantenir la pràctica del que sigui de manera regular.
Doncs està molt bé això, perquè realment quan aprenem una cosa és el que dius tu, l'ímpetu inicial el tenim tots, però clar, quan ja entrem en aquesta constància, aquest treball de formigueta dia a dia, aquí ja defallim, la majoria defallim. Per tant, comencem amb aquest primer pas que hauríem de seguir per tenir més constància a la nostra vida.
Doncs sí, mira, el primer pas és que ens hem de fixar unes expectatives realistes. Per què? També veig que moltes vegades és com, vale, vinga, doncs ho faré i ho faré tantes hores, i és com que ens posem objectius com molt alts. I jo sempre dic, a veure, què és lo realista per tu? És millor que facis una cosa un minut al dia que no diguis, vinga, doncs em poso i faig una hora o cada setmana. Llavors és millor que ens parem un moment i a veure, què és realista per mi? Jo puc fer un minut, cinc minuts al dia, o cada dos o cada tres dies, ho puc fer això? És millor això que no pas posar objectius molt alts i que després, evidentment, com són tan grans, no els complim. Llavors seria fixar expectatives realistes per tu en cada moment, perquè hi haurà moments que poder podràs fer més o podràs fer menys, però és millor fer alguna cosa que no fer res. Jo sempre dic això, millor un minut de fer-ho que no fer res. Llavors fixa l'expectativa que per tu sigui realista en aquest moment de la teva vida.
Sí, perquè si no és molt contraproduent, no, Esther? Ens posem objectius tan i tan grans que només de pensar que ho hem de fer, uf, ens cau la casa a sobre.
Clar, clar, que aquí després és quan ve el tercer punt, que, bueno, sí, a més és igual l'ordre, que ja el puc comentar, d'això que dius tu, també ens venen les resistències, no? Això, que ho podem veure com molt gran, o que ens fa mandra, no? O que, ui, això, ostres, o bé ens ho demanem com, ens ho proposem com una obligació o una exigència, i aquí és, a veure, observo aquestes resistències internes, no? Que és allò que no em deixa fer-ho, i mirar-ho de cares, en comptes de fugir o de no veure, de dir, a veure, què és? És mandra? És exigència? M'ho estic dient des d'una obligació? I aquí és quan és important aquest concepte que he dit abans de la felidisciplina. O sigui, és dir, jo això ho faig no per obligació o perquè ho haig de fer, sinó perquè vull fer-ho. Me faig aquesta pràctica com un regal perquè sé que em donarà felicitat, sé que em donarà benestar a llarg plaç. Per tant, això ens ajuda a poder observar aquestes resistències i poder donar-los la volta.
Aquí és on també cadascú ha de prestar atenció, eh? I és cert que això ho fem molt, eh? La de, mira, és que sé que haig d'anar a córrer o haig d'anar a caminar, per exemple, per posar un exemple diferent,
sí.
Però en el moment en què et sents obligat és que, uf, és ben cert que ens surt aquí totes les resistències, és passar al voler.
Exacte, vull fer-ho perquè m'aporta benestar, i aquí ja canvio l'actitud amb la qual estic fent aquesta cosa, no? Estic fent aquesta activitat, i això és superimportant per allò que també vam comentar amb una altra llavor anterior, el fet de que, clar, si jo m'exigeixo, estic activant aquest sistema vermell, el sistema d'amenaça, i evidentment què passa? Doncs que em poso la defensiva. En canvi, si ho faig des d'aquest lloc, no? De vull fer-ho perquè em vull regalar aquest moment per mi, vull estar amb mi, llavors activo l'altre sistema, no? Que és aquest sistema verd que ens aporta més benestar i ens aporta més calma. Llavors, anem a l'altre, el tercer, que seria celebrar les petites victòries. Per què? Perquè a mica en mica, no? Com és aquesta frase que m'encanta, a mica en mica s'omple la pica. I a vegades, és com, moltes vegades sento els alumnes que diuen, no he fet res en aquesta setmana, o, ostres, és que no tinc temps per no sé què. I després els dic, a veure, durant tota la setmana no hi ha hagut algun moment que hagis... I després ja diuen, ah, sí, és veritat, sí que ho he fet. Ah, doncs ara me n'adono que sí. Ostres, sí que és veritat. Llavors, clar, te n'adones que sí, el que passa que com són petites coses no els hi donem valor. Llavors, aquest punt és important de celebrar aquestes petites coses. O sigui, anar fent, perquè el camí és anar fent, és un procés, i és poc a poc, a mica en mica, i celebraré, dir, mira, doncs he fet un minut o cinc minuts, ostres, doncs millor això que res. He de donar valor a aquests petits passos que anem fent.
I aquí, Parri, has posat l'input de l'observació en un mateix, que a vegades també passem per alt moltes coses que fem bé.
Clar, exacte, perquè valorem només allò que no hem fet, no? O que ens sembla que no estem fent, quan realment si parem dius, ostres, doncs sí que és veritat que sí que estic fent coses, però és com que ho passo per alt, no? No us recordeu, això ja vam parlar-ho també en un altre llavor, de que el cervell té aquest esbiaix negatiu, que és com velcro per les coses negatives o les coses que falten, i és com teflon amb les coses positives o les coses que sí que hi ha, no? Llavors hem d'entrenar el nostre cervell a estar amb les dues coses, que poder has fet menys del que voldries, però sí que has fet coses, millor algo que res.
Doncs així ho celebrem i ens emportem aquest bon regust que segurament ens donarà més energia per seguir fent tot això positiu que ens proposem. Anem per al quart pas.
Sí, mireu, aquest és molt específic de temes de pràctiques d'aquestes d'autoconsciència, de meditació, d'autoobservació, perquè seria prendre les relacions quan ens relacionem amb els altres per tenir consciència de veure des de quines actituds, com estic jo, no? Si tinc aquesta empatia, aquesta connexió, aquesta autoconsciència, aquesta atenció a l'hora de relacionar-nos amb els altres, també ens estem entrenant amb aquestes pràctiques. I el cinquè seria crear un espai físic per la pràctica. Això és molt important. Igual que no, quan vas a fer alguna cosa, vas al gimnàs o vas a un lloc específic, doncs també si vols fer-ho a casa, i a més ara que també doncs, hem d'estar a casa, doncs crear un espai físic per poder-ho fer. Pues en un racó, en un lloc de la casa, dir, doncs mira, aquí em posaré a fer doncs el que sigui, doncs una pràctica de meditació o qualsevol altra pràctica. És important que pugui jo definir un espai físic dintre de la casa o d'on estigui per poder dedicar-hi allà un temps per poder practicar, que sigui pues, un espai que cadascú s'ho pot fer a la seva manera, doncs posant-hi les... és molt important, ajuda molt que ja tinguis com les coses preparades. Si tu vas a l'espai, no?, i ja tens com les coses que necessitaràs per practicar, o bé si vols fer pràctiques més físiques com el ioga o el pilates o qualsevol altra cosa, que ja tinguis allà pues, la màrfega, no?, les coses que necessites. Si ja ho tens posat, és molt més fàcil que quan ho vegis ja t'ajudi i vagis a l'espai a fer la pràctica.
Clar, ja et crida l'atenció directament, és el teu racó de fer aquell exercici concret i per tant ja obres Clar. Les portes a tenir ganes de fer-ho.
Exacte. Llavors, la sisena seria escollir un horari, ¿vale? És millor escollir un horari regular. Per què? Perquè si no, és com que, bueno, a veure quan, no? Esperar el moment perfecte durant el dia perquè puguis fer, sabeu que al final no acabes fent. Acabes fent altres coses i no ho fas. Llavors, escull un horari. Per exemple, jo recomano, va molt bé, doncs, abans d'iniciar la jornada, o sigui, quan t'aixeques, abans de començar a fer altres coses, començar a fer-ho o abans d'anar a dormir. O si al migdia sabeu que teniu un espai per vosaltres, no? Doncs després de dinar tens un espai per abans de continuar amb la jornada o amb el que estiguis fent, doncs millor que sigui un horari regular.
I d'aquesta manera doncs, també ens assegurem una rutina, que després és molt més fàcil poder-la mantenir, anar-la repetint.
Exacte, perquè al final el cervell necessita també rutines i fent-ho fàcil, llavors si l'estem ajudant és com que després ja el cos ja t'ho demana. Moltes vegades les persones que acompanyo em diuen, ostres, és que ja és com que el meu cos ja m'ho demana. És igual que quan ja tenim l'hàbit, no?, que t'aixeques i bé, vas al lavabo o et dutxes o et rentes, és com que ja ho tens adquirit i és molt més fàcil. Vale, seguim amb la setena, que seria començar amb sessions més curtes. Què passa? A vegades que està relacionada molt amb la primera que deia, de les expectatives que siguin realistes. Començar amb poc temps i després anar allargant, perquè és molt més important la qualitat del temps que estàs practicant que no la quantitat de temps. Llavors, és millor fer 5 minuts, però que estàs allà practicant 5 minuts, fent el que vulgui, el que facis, el que sigui, que no estar una hora, però estar amb el cap amb altres coses, o allò que t'has guardat una hora, però realment estàs pensant en el que has de fer, m'explico? Llavors, és millor començar amb petites coses, amb sessions més curtes, i després anar allargant a mesura que tu veus que pots ampliar el temps.
D'aquesta manera també amortitzem millor aquest temps nostre, que també ens farà sentir millor, perquè quan sentim que perdem el temps tampoc és bo el sentiment que ens provoca.
Clar, per això és més important la qualitat que la quantitat al final. Llavors, la vuitena, seguim. Aquí, si pràctiques de meditació o qualsevol pràctica, és decidir què vull fer abans de començar. O sigui, És interessant que tu decideixis, vinga, doncs avui faré aquesta pràctica i anar-la fent durant un temps abans de passar a una altra, perquè així ens ajuda a anar-la integrant, a anar integrant aquest tipus de pràctica. Perquè a vegades anem fent de diferents coses i és interessant que puguis anar fent alguna cosa i ho puguis fer durant aquella setmana, per exemple, doncs vinga, aquesta setmana doncs em centro a fer això, doncs vinga, vaig fent-ho durant aquesta setmana i decideixo fer-la fins que senti la setmana següent i vaig canviant. Però que és important decidir, perquè si no, a vegades ens passa que ens posem, ostres, ara no sé què fer, doncs decideixo abans d'iniciar la pràctica.
I d'aquesta manera crees arrels, no? Ja ho materialitzes.
Exacte, vas creant aquestes arrels, vas profunditzant i cada cop ho vas integrant cada vegada més. Vale, la novena, aquesta també està més relacionada amb la pràctica de meditació, de mindfulness, però seria utilitzar les pràctiques informals. Al final, com hem dit que és important, no?, d'entrenar aquesta ment, aquest gimnàs mental i emocional per poder estar aquí, centrar l'atenció, i és important poder-ho fer també amb coses del dia a dia. És important que puguem establir-ho, no només amb l'hora que jo m'estipulo per fer una pràctica com més formal, més posar-me a fer-ho, sinó també en el dia a dia em pot ajudar. Pues, per exemple, pues, si dic, doncs mira, avui em ve de gust pues, posar-me fora i sentir el sol a la cara i sentir aquesta sensació, no? O rentar-me les dents, o caminar. O sigui, totes aquestes coses que fem al dia a dia també poder-ho portar amb la pràctica de posar aquesta atenció, aquesta consciència al que estàs fent.
I que es gaudeix molt quan això passa, que realment quan fem una dutxa ens cau l'aigua per sobre, la notes, home, es viu d'una manera diferent, Esther.
Exacte, exacte, i això, el que estem fent és això, és entrenar el nostre cervell a poder estar aquí, a poder veure i estar atent al que estic fent en cada moment, i així ja hem dit amb altres llavors, com això que crea i fa un canvi real en les connexions del nostre cervell. Llavors, tot això ens ajuda moltíssim i, evidentment, ens dona aquesta sensació de plaer i de gaudi, no? Quan estàs realment atent i amb l'atenció enfocada en el que estàs fent. És com que es maximitza, no? És com que, uau, és molt més potent tot el que fas.
I anem ja per les dues últimes.
Sí. La desena, mira, aquesta serveix també per veure una mica l'evolució, el progrés. Va molt bé utilitzar com un diari de pràctiques, un diari de seguiment, perquè així es vas veient també, perquè moltes vegades, clar, si ho tenim al cap, però com dic jo, si no ho aterres en paper, si no ho poses, no, i escrius, encara que sigui així en format allò, en paraules sualtes, però perquè tu vegis també la teva evolució, perquè quan tu vas apuntant, no, quan vas fent cada pràctica, doncs, pues com, no sé, doncs el descobriment que has fet o que has après o les reflexions o el que sigui que vulguis apuntar, el que t'has adonat, això després ajuda que quan fas una vista enrere i mires, no, l'evolució, dius, uau, sí que he fet, no? Que també està relacionat amb el tema de valorar les petites victòries, de dir, ostres, Déu-n'hi-do, doncs mira, ho he fet durant una setmana i mira totes les coses que me n'he donat, tot el que he après, tot el que he descobert, i tot això ens ajuda i el que fa és que augmenta la nostra motivació per poder continuar amb la pràctica. Llavors, si ho baixem a terra, vull dir, ho baixem en paper, això també ens ajudarà molt a prendre consciència de tot el que estem fent, que a vegades no ens n'adonem de tot el que anem avançant.
Doncs plasmar-ho en paper és un pas important i ja ens dirigim en el darrer.
I l'última també, això ajuda molt, i és connectar amb altres persones, a tenir com aquest grup de pràctica, que això ajuda moltíssim, i ara amb les noves tecnologies és tan fàcil de, tant si pots quedar en una hora concreta o simplement el fet de que cadascú, no, quan fa la pràctica, ho posa, per exemple, jo tinc grups de WhatsApp de pràctiques que quan hi ha algú que es posa a fer una pràctica, ho posa, vaig a fer la pràctica, és com que sents que estàs connectat, que pots connectar amb aquella persona i tu també ho fas en aquell moment, m'explico? Això ajuda, evidentment, si pots ajuntar-te amb persones a nivell presencial, molt millor, no? Vas a un espai i també t'ajuda molt a avivar més la teva motivació i el teu compromís amb la pràctica, però si no pots anar a un espai físic, connectar-te i dir a les altres persones, vinga, va, doncs quedem aquest dia, aquesta hora, i ho fem tots junts, això és una manera, o vinga, doncs la persona que ho faci, doncs avisa els altres, vinga, doncs vaig amb aquesta pràctica, i és com que tu te sumes i crees aquesta connexió, ajuda molt també.
Doncs la col·lectivitat és el darrer pas important, eh? Sempre és molt millor, com és allò de si vas sol aniràs més ràpid, però si vas acompanyat arribaràs més lluny. Doncs...
Més lluny, exacte, sí.
Doncs aquests...
sí, i acabo...
Digues.
Perdona, no, digues.
No, anava a dir, aquests 11 passos que ens porten en aquesta regularitat, en aquesta constància, aplicables en totes les vides. I anava a dir, tens alguna frase per acabar, Esther? No sé si anaves a dir-me això.
Exacte, m'has llegit el pensament, Cristina, ja em coneixes, ja ho saps. Mira, recordo una de les frases que fa dies que la vaig, que també la vaig portar, però aquesta frase és que queda molt bé amb el que hem parlat, que és aquella frase d'en Charles Rieder, que és: sembra un acte i recolliràs un hàbit, sembra un hàbit i recolliràs un caràcter, sembra un caràcter i recolliràs un destí.
Uau, doncs ens quedem amb aquesta frase que jo crec que ja ho diu tot. I t'espero sí. La setmana que ve per seguir indagant en el nostre interior i millorar el nostre benestar, que és també el propòsit d'aquesta secció.
I tant. Sí, la setmana que ve porto... ja avanço, ja faig un spoiler, porto convidada.
Així m'agrada. Les teves convidades de luxe ens encanta aquí a la Higuera. Esther Martínez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Cristina, i moltes gràcies a tots.
El més calent a la Higuera compleix 25 anys.
Són 3:15 del migdia i us havia promès que teníem espai musical. Ja sabeu que els dijous és precisament el lloc de l'abecedari musical i d'en Jordi Piqué. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Cristina. I m'encanta que Ràdio L'Escala tingui aquestes veus femenines que acabo de sentir ara.
Oh, inclús l'Esther, i tant.
L'Esther Martínez, no sé qui és, però té una veu excepcional. A més, m'ha encantat el que ha dit al final, que no he tingut temps d'apuntar-ho, però és molt profund. Si sembres no sé què... Això,
mira, ho pots recuperar a radiolescala.cat, els podcasts que penjarem, a Llavors de Benestar.
Doncs ho vull recuperar perquè m'ha encantat aquesta, això d'anar sembrant i anar recollint. Que no sempre és veritat, eh? A vegades sembres coses i recolles d'altres.
Sí, això també. Però clar, ella diu, tu sembra un hàbit...
Se me sent bé?
Sí, jo et sento molt bé, tu no et sents bé?
Sí, és que estava una mica fluix ara.
Tu també ets dels que, com a mi, t'agrada els auriculars potents, eh?
Sí, molt no, però almenys que me senti, perquè si no llavors dono la sensació que estic enraonant tot sol i això d'enraonar tot sol no té bona pinta,
eh? I després cridem i fem coses
sí,
d'aquestes,
exacte.
Eh?
Molt bé, doncs tornem a estar aquí com cada dijous i avui tenim en Roberto Carlos Braga Moreira.
Oh, home, aquest el conec.
Aquest el coneixes?
Aquest el conec.
Home, avui ho hem de celebrar-ho. Ho hem de celebrar-ho.
Però bé, explica qui és Roberto Carlos.
Home, no cal.
No necessita explicació?
No necessita explicació, perquè penso que el coneix tothom. A partir d'una certa edat, també, és clar. Perquè jo, si me parlo de jo què sé, de los relámpagos, que ara n'estàvem parlant, doncs resulta que...
En Jordi, aquí, que està connectat a la tecnologia,
sí,
eh?
Sí, estic connectat a la tecnologia i tinc costum...
Està sol·licitat, en Jordi.
Estic costum de... Com se'n diu?
De tenir el mòbil amb soroll, per poder-lo escoltar.
I aquest cop m'ha passat.
Doncs bé, avui parlarem de Roberto Carlos fent una mica de repàs de la seva vida i discografia, no?
Sí, i diu que és el rei de la música llatina.
Llatina.
O sigui, a vegades se m'ha acudit, i inclús he començat a fer-ho, de fer una llista de cantants amb el seu nom. Per exemple, Elvis Presley, el rei del rock. Llavors, qui més hi ha? El Tigre de Gales, en Tom Jones. Hi ha molts artistes, o sigui, cantants, que tenen un pseudònim. Doncs aquest és el rei de la música llatina.
L'Alguer Miquel és el gendre de Catalunya.
Qui és aquest?
El cantant de Charango, l'Alguer Miquel.
Hosti, no? A mi ara m'has enganxat.
Ara t'he enganxat.
Sí, m'has enganxat.
És un noi...
Guapo.
Ben guapo.
Bueno, per tu serà.
Amb molt d'art, no?
Sí, no,
cantant
home,
de Charango. També molt humil, molt
solidari. Charango el conec, el que passa que no el conec és els components.
Doncs
i així,
li
no,
diuen això... que és el gendre de Catalunya, que és el que tota mare voldria tenir com a
sí?
gendre.
Ah, sí? Hombre,
sí.
Està bé, doncs mira, també me l'apuntaré. Doncs,
Roberto Carlos, centrem-nos.
El rei de la música llatina, perquè diu que ha venut més de 150 milions de còpies de discos, o sigui, imagina't-te. Bé, no m'ho imagino, tant de còpies, no sé. Jo en aquests moments estic... On són aquestes còpies? Els tenen encara la gent?
Clar, repartides per tot el món.
Repartides per tot el món, com és natural. Però estic pensant a vegades... Perquè a vegades m'interessa un disc determinat i penso que algú el té, però vés a buscar, vés a trobar qui el té, aquell disc.
Qui el té, clar. No? És complicat, és complicat. Sí. Sí que és cert, però que no els solem llançar, eh? Tampoc és allò que es queden en aquelles estanteries de casa,
sí,
en aquests calaixos...
Sí, sí, i van passant dies i més dies, no tens tocadiscos... Ni reproductor de vinils, però tu els vas guardant perquè no deixa de que és una col·lecció que encara que no puguis escoltar, mm-hmm. és Tenia aquell disc o aquella...
Doncs vinga, va, parlem de Roberto
sí.
Carlos.
No parlem. Escoltem-lo. Mira, l'ordre que tinc no lo seguirem perquè ens reunem sempre tant, però és que a mi m'agrada molt enraonar. Jo estic encantat de la vida de venir aquí a la ràdio perquè almenys me deixen enraonar. A casa, no, ja em deixen dir alguna
cosa. Jo per això me dedico a lo que me dedico, saps?
També per poder enraonar.
Que no? Em doni la gana.
Molt bé, doncs comencem per un milió d'amigos. Mm-hmm. Doncs vinga, va.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir...
Què faries tu amb un milió de amigos, a veure?
Espec, no ho sé, però... Bé,
quina feinada.
No, a part de la feinada, m'ha deixat... O sigui, deixat... No dic el que penso. No dic el que penso perquè a vegades costa de tenir... veritables amics, eh?
Anava a dir, són aquells que queben en els dits d'una mà i que encara te'n sobren.
I encara te'n sobren. Sí, perquè jo sóc una persona molt sensible. I el que jo no faria amb un altre, quan m'ho fan a mi, me sap molt de greu.
Clar.
I llavors penso, aquest no és amic meu? I jo em pensava que ho era. I segur que ho és, d'amic. El que passa que cada un té el seu caràcter, té la seva manera de dir. Jo, potser, a vegades tinc por d'ofendre, l'altre, potser... ho diu sense ofendre. Però vaja, aquesta és una de les cançons que m'agraden tant per la tonada, perquè és una tonada molt maca, i a més se recorda,
sí,
que a mi m'agraden les cançons que aquella tonada se recordi. No allò que diguis, què fa aquella cançó? No, que la sàpiga. I a més pel missatge que porta, perquè poder tenir un milió d'amics seria l'ideal, però jo crec que no hi ha ningú que tingui un milió d'amics. No.
No
ho crec, eh?
No funciona així el
món. No, el món
però
no
mira,
va així. No.
Qui té un amic té un tresor.
Sí.
Per tant,
sí,
mira, tan sols en tinguis un d'aquests de verdaders...
Jo considero que jo sóc el millor amic meu.
Ah, doncs pues això... Per qui
s'ha de començar?
Però tot i així,
a vegades me traiciono.
Molt bé, doncs seguim.
Seguim. Jo ara posaria Lady Laura.
Lady Laura.
Sí.
A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura.
Hi ha una cosa que no lliga. Diu, abraça-me fuerte i explica-me un cuento. O sigui que vol dir que si li explico un cuento, abraçats, no lliga això.
No lliga.
Però vaja, són aquelles coses de les cançons. Diuen aquí que als anys 70 es va convertir en un cantant més romàntic.
Mm?
No sé si ja si no ho era prou encara.
No li deien el Malenes, perquè sempre amb aquesta cabellera, eh?
Aquí no ho he trobat. No, 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 és veritat, la cabellera. No em parles de cabelleres, que llavors me'n fas venir enveja a mi.
No passa res, et comprarem una perruca, Jordi.
Com vulguis.
En aquesta vida tot té solució.
I tant, exacte. I va ser gràcies al poeta portuguès Manuel Moraes. I parlant de portuguès, a mi les cançons que m'agraden més cantades són les italianes i les portugueses.
Ah, per què?
Perquè l'italiana trobo que té ja... l'enraonar italià ja té una musicalitat, sí. I el portuguès també és tan suau, allò el desafinado, la chica de Ipanema, el fado, són coses... En canvi, per exemple, la música francesa, hi ha grans cançons, sí, franceses, però les trobo farragoses per les erres. Allò que dèiem de les erres. Sí. Aquest dia en el Sant vaig posar La carrossa i Liz Montan cantava La carrossa i la noia, les dues erres del mig...
no sonen, les tenien.
Sonen d'una manera que, musicalment parlant, sembla que costa de... Però vaja, és igual.
I per què em deies això del portuguès? Que tenim algun tema en portuguès?
Perquè normalment el que solo fer a vegades és agafar les cançons que la gent puguin conèixer més, i en portuguès, esclar, n'he trobat que em fa l'efecte que no... Sí que n'hi ha alguna. Se você més que seu.
Ah, doncs...
Sí, home, és veritat que la tinc aquí.
L'escoltem.
És que no em pensava... Em pensava que no l'havia agafat.
Ara m'has deixat a mi pensant si era o no portuguès.
No, és que jo, com que mirava d'un milió d'amigos per avall, jo ja no veia aquesta.
L'escoltem?
Escoltem-la.
Você me esqueceu. Se esse foi seu desejo, eu não vou mais chorar, recordando seu beijo, e prefiro pensar que não está terminado o sonho do passado, aquele grande amor. Se você me esqueceu, para que despedida? Eu não quero esse adeus.
Ho veus,
té musicalitat.
Quina musicalitat.
Sí, la té.
I a més a més, hi ha una particularitat amb això dels idiomes que, malgrat jo, per exemple, en els programes que faig, m'escolto la cançó primerament, quan és espanyola no cal que me l'escolti, perquè si es diu el reloj, no costa pas tant dir-ho. Però quan és anglesa, americana, i especialment sueca, noruega, finlandesa o així, escolto la cançó per aprendre a dir-ho bé. Però tot i així, quan ho dic, penso, el que m'escolti i conegui aquest idioma deu pensar, aquest de música no en sap ni la meitat de...
No, home, de música sí, el que no saps és portuguès. O suec. O...
Suec o noruec, perquè a vegades... Tu com podries dir, l'altre dia vaig haver de dir una cançó del Festival de l'Eurovisió de Suècia.
Sí.
Cinc consonants juntes. Com se pronuncia això?
Uf. No ho sé, nosaltres no ho tenim integrat,
I tu Jordi. Ho sents, però tot i així, de sentir-ho, ara entenc en part com els de Madrid no saben dir Sabadell. en part, perquè bé diuen Mallorca, no? Però, esclar, dir-ho així de cop, Sabadell...
Amb l'ella al final
és al final els hi costa.
Sí.
Molt bé. Tenim
ens queda un minut, si vols, doncs... ens acomiadem amb un darrer tema.
Mira, ja que som tu i jo, doncs acaba de posar l'amigo.
Amigo. Va, vinga. Doncs Jordi, ja t'acomiado, acabem amb aquest amigo de Roberto Carlos.
I fins la setmana que ve.
I fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
es mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto.